Aprende.
Bon dia, és la 1:06 de la tarda. Benvinguts a l'info setmanal de Ripollet Ràdio. Aquesta setmana el Consell General va visitar Ripollet per signar el conveni de la llei de barris, un document on es detallen les inversions i actuacions de millora que es portaran a terme al barri de Can Mas. La construcció d'un nou centre cívic, un nou espai d'activitats, la millora d'edificis i l'eliminació de barreres arquitectòniques, així com diversos projectes socials, són algunes de les actuacions a les quals s'invertirà un total de 7 milions d'euros. Un pla que esperem contribueixi a millorar la qualitat de vida i l'entorn dels veïns i veïnes del barri de Can Mas, un barri de classe obrera amb una gran concentració de població immigrant i amb una important mancança de serveis. Però a banda d'aquesta bona notícia, han estat moltes altres les que han conformat l'actualitat informativa a Ripollet durant aquesta setmana. Conegem-les als titulars. Les troballes arqueològiques del Parc dels Pinerons corresponen a un poblat de l'edat de bronze ferro. Francina Ricard.
Sabrem exactament en què consisteixen aquestes troballes i quins són els passos a seguir. Li preguntarem a Jordi Roig, coordinador de l'excavació.
Signada la llei de barris el passat dilluns entre l'Ajuntament i la Generalitat.
El conveni inclou la relació d'actuacions que realitzaran al barri de Can Mas, així com l'import que hauran de portar el projecte a les administracions local i autonòmica.
El proper dimarts, 27 de novembre, el conseller de Medi Ambient i Habitatge, Francesc Baltasar, inaugurarà el nou dipòsit d'aigua de 6.000 metres cúbics.
Està situat al peu del Parc dels Pinetons i se suma als dos ja existents de 2.400 i 6.000 metres cúbics. Amb aquesta inversió de 800.000 euros, Ripollet disposarà de reserves suficients per mantenir el servei sense interrupcions durant 24 hores en cas d'emergència.
El proper dia 30 de novembre, a les 7 del vespre, l'alcalde de Ripollet, Juan Parralejo, procedirà a l'encesa de l'enllumenat de Nadal.
Els carrers on s'ha instal·lat l'AT han estat la Rambla de Sant Jordi, Sant Esteve i Sant Andreu, els carrers de Balmes, Calvari, Maragall i Pedró i la carretera de l'estació.
L'entitat local Candombe de Allalejo s'ha organitzat per aquesta nit un taller sobre el candombe, un ritme provinent de l'Àfrica que va ser molt influent en la cultura uruguaiana.
Aquest taller té com a finalitat transmetre una visió sobre un aspecte molt important de la cultura afro-uruguaiana com és l'art i en aquest cas la música amb significació social.
El primer trimestre del capítol de tarda superat amb escreix les expectatives plantejades des del casal de joves comptant amb una alta participació i implicació per part dels joves.
Prop d'una trentena de joves segueixen setmanalment les activitats i tallers organitzades des del casal.
Info, els divendres d'una a dues a Ripollet Ràdio.
Les troballes arqueològiques del Parc dels Pinetons corresponen a un poblat de l'edat de bronze ferro, segons s'han volgut saber a través de l'informe presentat en roda de premsa el passat dimecres. De les 93 estructures descobertes emmarcades en una hectàrea mitja del parc, de moment se n'han investigat 20 que tenen una mida de 20 per 5 metres cadascuna. Per parlar-ne tenim a l'altra banda del telèfon a Jordi Roig de l'empresa Arrago, encarregada d'aquesta excavació. Jordi Roig, molt bona tarda.
Bona tarda.
Doncs expliqui'ns exactament el que s'ha trobat al Parc dels Pinetons.
Doncs el que s'ha trobat és un poblat d'època prehistòrica, concretament dels períodes d'edat del bronze i edat del ferro. Més o menys estaríem parlant de fins al 800 abans de Crist, a nivell d'anys, no? I s'ha trobat, diguem, unes restes molt completes, molt, en un estat de conservació molt bo, amb unes estructures d'habitació corresponents a un poblat, com poden ser cabanes, llars de foc i sitges per amagatzemar el gra. Aquestes, diguem, serien com les restes principals localitzades, no? Tot i que, com ja has dit, només han excavat una petita part, que s'ha fet com un petit cartet, aquestes 20 estructures d'aquestes 90 que hi ha, d'aquest gran poblat, però, bueno, tot i així, la mostra que s'ha fet és significativa i ha posat de rellevància la importància d'aquest assentament, d'aquest poblat, no?
De quina manera vivia aquest poblat?
De quina manera vivia?
Sí, com s'estructurava? Quina és l'estructura d'aquest poblat que s'ha trobat?
Diguem, aquest tipus de poblats prehistòrics són poblats de base eminentment agrícola, no? Llavors, conreuaven els camps de blat a l'entorn immediat, eren com autosuficients. Doncs amb diferents cabanes, que eren els llocs d'habitació i on s'hi feia la vida quotidiana, i després doncs, tenien altres espais, altres àmbits de producció, on es feia la mòlta de cereal, on es feia doncs, transformació dels metalls i activitats, diguem-ne, destinades al mateix autoconsum del mateix, diguem-ne, vilatge, no? Del mateix assentament, no? Espai, doncs, probablement també doncs, per guardar el ramat, treball de la llana, bueno, tot tipus de treballs artesanals vinculats doncs, a la subsistència del mateix assentament.
Comentava abans que l'estat de conservació en principi és bo del que han investigat fins ara, no?
Sí, el que diguem-ne va sorprendre, ja tant nosaltres com arqueòlegs, com a la mateixa administració de la Generalitat, l'àrea d'arqueologia, era l'estat de conservació de la resta de les estructures, que generalment doncs, aquestes zones del Vallès estan força malmeses per moviments de terres posteriors, per treballs agrícoles, i apareixen sempre molt arrasades. En canvi, en aquest cas aquí del bar dels Pinatons, l'estat de conservació era molt bo, pràcticament era intacte, es conservaven en el seu nivell original de les roques de la fitxa i dels nivells per on caminarien en aquestes etapes de la prehistòria, no?
Mm-hmm.
És el que una mica sorprèn per això que et deia, no? Perquè en molts altres llocs aquest tipus de ciment estan molt més arrasats.
Suposo que, tot i la importància d'aquest assentament que hem trobat, tampoc els hi haurà descobert res de nou, o sí?
Aviam, res de nou a nivell d'aportació novedosa que canvi, doncs, no sé, conceptes de la història o de l'arqueologia a nivell general, no, però sí que l'aportació doncs, a nivell local o comarcal o per conèixer aquest tipus de poblaments prehistòrics que es coneixen, hi ha d'altres acampats per tot el que és l'àrea del Vallès i per Catalunya, però no es coneix massa bé les pautes de funcionament, vull dir que aquest poblat inserit en un context més ampli de Catalunya ens aporta clar, informació valuosa per conèixer les pautes de poblament d'aquestes comunitats agrícoles d'aquests períodes abans de la cultura ibèrica, no? Que tot i que en coneixem és una etapa encara un pèl desconeguda, ja tant pel tipus de material, de ceràmica que generaven aquests poblats, les mateixes organitzacions, la seva distribució en el territori, i en aquest sentit sí que és una gran aportació, a part de la indiscutible que a nivell local, municipal, home, doncs és potser el jaciment emblemàtic que té Ripollet fins ara, no? Que no destaca, si més no, per jaciment important. Aquest seria potser el jaciment més emblemàtic que té, vull dir, més gran, més complex, amb un nombre d'estructures molt elevada, i en aquest sentit, i el material que ha oferit, el material arqueològic que han donat aquestes cinc estructures, un reflex de les 80 que queden, bueno, ja dona per crear un museu i, bueno, i omplir vitrines i vitrines, no? Perquè també és un material molt ric i molt en aquest cas.
Realment és un fet que ha aixecat molta expectació aquí a Ripollet. Expliqui'ns quins seran els passos a realitzar a partir d'ara.
El fas de realitzar, una mica ja tal com s'avançava l'altre dia en roda de premsa el senyor alcalde, doncs ara és finalitzar l'estudi d'aquesta part feta, d'aquestes 20 estructures, i ja que han generat, fer el seu inventari, memòria i catalogació, i després en funció dels plaços o de les fases d'ampliació del parc, el parc dels Pinatons, i doncs, també lligat una mica doncs, això, doncs, la política de l'Ajuntament, doncs, de fer un futur parc arqueològic, d'integrar algunes de les restes i de finalitzar l'excavació del jaciment, d'aquestes quasi 80 estructures que queden pendents, una mica, ara ho veiem a les fases següents, d'evolució de rentament dels Pinatons. No?
Mm-hmm. Perquè normalment, quin és el futur que tenen troballes com aquestes al Vallès?
Aviam, en general, i seguint una mica el que és la política de la Generalitat en aquests casos, si són jaciments que estan en llocs on els projectes urbanístics o les construccions de noves edificacions doncs afecten aquests jaciments, els passos són la documentació i la recuperació de les restes i després el seu cobriment perquè doncs, s'hi construeixi a sobre, no? Però clar, aquest cas de Pau de Pinatons és diferent perquè és un jaciment, diguem-ne, únic pel que fa a àmbit local, que era desconegut, que això és una de les altres, diguem-ne, novetats o especificitats que té aquest jaciment, que està, estem parlant d'un jaciment desconegut, no catalogat. Que està, avui en dia Catalunya no és que n'ha pres massa d'aquests jaciments, o sigui, ni han de coneguts, hi ha d'antic, i que s'hi van fent excavacions, però es va incorporar un nou jaciment a un nou poblat d'aquests períodes, i ja no. Catalunya, doncs home, i és una cosa novedosa, no? Doncs, de manera que l'evolució seria aquesta, no?
Doncs seguirem en contacte per conèixer totes les novetats respecte a aquesta troballa arqueològica al Parc dels Pinatons. Senyor Roig, moltes gràcies per haver-nos atès.
Gràcies.
Molt bona tarda.
Bona tarda.
L'alcalde de Ripollet, Juan Parralejo, també va destacar en roda de premsa la presentació de l'informe aquesta importància de les troballes. Ens explica la lletra. Parralejo va assegurar que el descobriment serà tingut en compte a l'hora de dur a terme en el futur la quarta fase d'urbanització del Parc dels Pinatons. També va voler agrair la col·laboració de l'àrea metropolitana.
Agrair a l'àrea metropolitana, lògicament, la seva col·laboració en tots els aspectes, sobretot econòmica, perquè recordeu que aquestes coses del parc es fan amb pressupost del CAME, que és els projectes metropolitans de l'àrea metropolitana, i per tant, bueno, lògicament, sense la seva ajuda econòmica, hagués estat molt difícil de fer aquesta actuació ara, perquè sabeu que els pressupostos de l'Ajuntament pues són molt tancats i costa, i administrativament costa molt, no és tan àgil com la possibilitat que des de l'àrea van tenir per poder fer aquesta exploració.
L'alcalde també va voler aclarir que la intenció és que aquestes restes es quedin a Ripollet, probablement al Centre d'Interpretació del Patrimoni. El Vallès Occidental rebrà una subvenció mínima de més d'11,5 milions d'euros del Pla Únic d'Obres i Serveis de Catalunya per al període 2008-2012. Això va assegurar la directora dels Serveis Territorials de Barcelona del Departament de Governació i Administracions Públiques, Violant Mascaró, el passat dimecres 21 de novembre. Aquesta afirmació la va realitzar durant una sessió informativa sobre el pla amb alcaldes i regidors de la comarca, a la que va assistir la tinent d'alcalde i regidora d'Urbanisme de l'Ajuntament de Ripollet, Rosa Martín. Aquesta inversió prevista representa un increment de més del 80% en relació a la subvenció mínima garantida a l'anterior període. Els ajuntaments tenen ara fins al proper 27 de desembre per presentar les seves peticions i projectes. En aquesta convocatòria s'inclouen per primera vegada entre les actuacions les obres de suport a infraestructures de telecomunicacions que passen a ser considerades serveis bàsics per a la població. Una altra de les novetats importants de la nova convocatòria és l'ampliació de la durada del pla que passa a ser quinquenal. El conseller d'Obres Públiques, Joaquim Nadal, va visitar Ripollet el passat dilluns 19 de novembre per signar l'acceptació de la subvenció de la llei de barris. El conveni inclou la relació d'actuacions que realitzaran el barri de Can Mas, així com l'import que hauran de portar el projecte a les administracions local i autonòmica.
La sala de plens de l'Ajuntament de Ripollet va ser l'escenari on es va realitzar la signatura de l'acceptació de la subvenció per part de les dues administracions. D'aquesta manera, la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Ripollet hauran de portar durant els propers 4 anys 3,5 milions d'euros cadascun per a la reforma de Can Mas. El propi conseller, després de la signatura, va detallar alguns apartats del conveni.
Una injecció a Can Mas, de cop, en 4 anys, junts, invertint, insisteixo, en programes de caràcter social, de cultura de proximitat, d'igualtat, d'eliminació de barreres arquitectòniques i, sobretot, la renovació del parc del 1er de maig, la renovació del parc Rical i la permeabilització de l'interior d'illa i la reurbanització del carrer Sant Jaume i la construcció del centre d'activitats de Can Mas. 4 grans paquets són les 4 peces, no? I sols potser no ho haguéssim pogut fer. I junts potser estem en condicions de fer-ho.
Durant la seva intervenció, el conseller Nadal també va voler remarcar les conseqüències de la llei de barris.
El govern de la Generalitat ha entès que el pla de barris té una gran capacitat d'estimular accions en paral·lel del propi govern de la Generalitat i d'altres administracions o de la societat civil. Ens ha passat pràcticament a tot arreu. És que a remolc del pla de barris la gent s'anima i inverteix i dinamitza i renova i canvia les coses. I ens ha passat que el Departament de Salut, el Departament de Treball, el Departament de Cultura, el Departament d'Educació han pensat actuacions en els barris on ja hi ha pla de barris per sumar.
Per la seva part, l'alcalde de Ripollet, Juan Parralejo, va aprofitar per agrair el suport, treball i col·laboració dels veïns i veïnes del barri, del Col·legi Martinet, de la Unió de Botiguers i dels grups polítics de l'Ajuntament en el projecte. La Generalitat de Catalunya destinarà 174.000 euros a l'Institut Lluís Companys per les obres de reforma de la instal·lació elèctrica del centre. Aquesta inversió forma part d'un conjunt d'obres de construcció, ampliació o millora d'una trentena de centres educatius d'arreu de Catalunya aprovades el passat 20 de novembre. Les actuacions per un valor total de prop de 98,5 milions d'euros han estat encarregades a través d'ICF Equipaments Pau, la societat que s'ocupa de promocionar les infraestructures públiques. El passat dijous 15 de novembre, Convergència Democràtica de Catalunya de Ripollet va celebrar una assemblea extraordinària per aprovar el Pla Estratègic 2007-2011 de cara a les properes eleccions municipals i per adaptar l'executiu local als nous objectius i necessitats del partit.
En aquest sentit, l'assemblea local va aprovar la proposta de nou president local, càrrec que exercirà Julián López, que compartirà la direcció del partit amb Xavier Peñarando. Joan Fandos, fins ara president local, passarà a formar part de l'òrgan d'organització i comunicació conjuntament amb Gemma Edo, Francesc Vila i Enric Trias. L'executiu local també està integrat per Maria Bollero, Maria Lluïsa Peñarando, Joan Manuel Bernardo, Mercè Gea i Gemma Vila. Miquel Buch, alcalde de Premià de Mar, va intervenir a l'assemblea com a convidat.
El proper dimarts 27 de novembre, el conseller de Medi Ambient i Habitatge, Francesc Baltasar, inaugurarà conjuntament amb l'alcalde de Ripollet el nou dipòsit d'aigua de 6.000 metres cúbics situat a peu del parc dels Pinatons. Aquest es suma als dos ja existents, de 2.400 i 6.000 metres cúbics de capacitat. Amb aquesta inversió de 800.000 euros, Ripollet disposarà de reserves suficients per mantenir el servei sense interrupcions durant 24 hores en cas d'emergència.
L'acte tindrà lloc a les 4 de la tarda al mateix dipòsit. L'obra de construcció del tercer dipòsit d'aigua de Ripollet està confidenciada entre l'empresa Aigües Ter Llobregat i l'Ajuntament. Tal com va explicar el president de l'ATL en una visita durant les obres del dipòsit, aquest ha de quedar 5 metres per sota del nivell de terra, fent més agradable la visió de l'entorn del parc. Per la seva banda, l'alcalde de Ripollet, Juan Parralejo, va assenyalar que aquesta obra és fruit de la previsió i de l'estudi de les necessitats que tindrà Ripollet en els propers anys. Així mateix va subratllar que Ripollet és una de les ciutats catalanes que menys aigua consumeix. D'altra banda, durant la trobada amb la premsa es va avançar que pròximament està prevista la renovació de les canonades de la derivació G que subministra la xarxa local.
El passat 8 de novembre, la Casa Natura de Ripollet va realitzar un taller sobre energies renovables organitzat pel punt d'informació Pinatons. Els assistents van realitzar dues activitats utilitzant l'energia solar.
L'empresa Indian Ruai va ser la responsable de realitzar l'activitat que va consistir en dos tallers on es van fer navegar uns vaixells i es va coure un tros de pizza en un fons realitzat artesanalment. La gent de la tardor de la Casa Natura ha obtingut una gran participació, tal com explica la regidora de Medi Ambient, Gemma Edo.
La gent de la tardor que he tingut ha sigut un èxit amb molta participació, la gent ha estat molt contenta i que ha vingut més gent a tots els actes que hem pogut.
Ara la regidoria de Medi Ambient i la Casa Natura es preparen ja per les activitats de Nadal. Ens les explica la regidora.
Hem preparat dos tallers, un que serà sobre embolcalls de papers reciclats i l'altre que serà un taller de centres de taula.
Una de les activitats estrella d'aquesta agenda de tardor està les diferents trobades i excursions per conèixer millor el món dels bolets.
El proper divendres 30 de novembre, a les 7 del vespre, l'alcalde de Ripollet, Juan Parralejo, procedirà a l'encesa de l'enjumenat de Nadal. Aquest està contractat a l'empresa Fonex 2005 en règim de lloguer. Els carrers on s'hi ha instal·lat estan les Rambles de Sant Jordi, Sant Esteve i Sant Andreu, els carrers de Balmes, Calvari, Maragall i Pedró i la carretera de l'estació.
L'import total del lloguer ha estat de 39.472 euros. Els llums de Nadal són de tub lluminós de baix consum, constituït per microbombetes incandescents separades per una distància de 28 mil·límetres i incrustades en un embolcall 100% massís format d'un cordó de PVC de 30 mil·límetres de diàmetre. D'altra banda, el proper dimecres 28 de novembre, entre les 8 i les 11 del matí, degut a les reparacions de la línia del subministrament elèctric, els carrers de Cera Nova, Doctor Bergós, Fontanella, Joan Miró, Josep de Viure, de la Lluna, Pau Casals, Roca Bruna, Sant Carles, la Rambla de Sant Jordi i Tamarit estaran sense llum.
I per acabar un apunt de la societat, un veí de Ripollet de 46 anys va ser detingut ahir pels Mossos d'Esquadra després d'atracar una sucursal del BBVA a Lleida. Els fets van tenir lloc a 2:15 del matí, quan el reu va entrar cara descoberta la sucursal bancària simulant portar una arma. 10 minuts més tard era detingut i traslladat al centre obert de Ponent a Lleida per agents dels Mossos d'Esquadra.
Esteu escoltant Info.
Fem ara una pausa a l'informatiu i aprofitem per fer un repàs de les activitats previstes per aquest cap de setmana i per la setmana vinent. Francina Ricard.
Comencem l'agenda d'activitats previstes per avui divendres i aquest cap de setmana amb la segona sessió del taller per aprendre a fer servir el mòbil que ha organitzat la regidoria de serveis socials, inclòs en les activitats del més actiu, serà a les 6 de la tarda al Centre Cultural. I per la nit el Teatre Auditori serà l'escenari del concert del Cor de Cambra del Palau de la Música Catalana sota la direcció de Jordi Casas, a les 10 de la nit. Dissabte al matí s'ha organitzat una nova sessió de trobades amb l'art, aquest cop per visitar el Museu Caixa Fòrum, on hi ha exposada la mostra Passió pel dibuix de Paulina Cézanne. Recordem que per confirmar l'hora de sortida cal dirigir-se al Centre Cultural.
I pels més petits, una nova sessió de Nignong a la Biblioteca Municipal. Cançons i balls acompanyats de contes a càrrec de Mercè Rubí. Serà a les 12 del migdia. Dissabte a la nit podreu trobar oferta per a totes les edats, perquè la Fina Flamenca La Macarena celebra ball, rumba, sevillanes i salsa al seu local del carrer Cot número 7 a partir de les 7 de la tarda i al pavelló Joan Cristó. Creus ball amb música en directe a partir de les 11 de la nit. I acomiadem l'agenda d'avui amb dues activitats que tindran lloc diumenge a les 12 del migdia, lectura del manifest amb motiu del Dia Internacional contra la Violència vers les Dones a la Rambla de Sant Jordi, i a les 7 de la tarda, concert de celebració de l'aniversari de Ripollet Sardanista amb la Copla Rosaleda al Teatre Auditori.
El 91.3, Info.
La cita local Candombe de Allá Lejos, formada per ripolletens d'origen uruguaià, organitzat per aquesta nit al Centre Cultural, un taller sobre el candombe, un ritme provinent de l'Àfrica que va ser molt influent a la cultura uruguaiana. L'acte combinarà les explicacions de l'antropòloga Laura Oliva amb la música dels tambors i el passi d'un audiovisual. Però qui millor ens ho pot explicar és el president d'aquesta entitat, que ens acompanya a través del telèfon. José Córdoba, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Pues explíquenos para empezar, ¿qué es el candombe?
Bueno, el candombe es un, podemos decir que es un ritmo afro-uruguayo que tiene sus orígenes aproximadamente en la segunda mitad del siglo XVIII en el Uruguay, y es un legado cultural que tenemos de los esclavos africanos que llegaron a aquellas costas por aquellas épocas, en épocas de la colonización española. Y bueno, y perdura hasta el día de hoy, surge de la fusión de distintos ritmos, de distintas culturas provenientes fundamentalmente de la costa occidental de África, y bueno, y hoy por hoy se puede decir que es un sello identificativo de la cultura del Uruguay.
Con ese taller, ¿qué es lo que quieren transmitir?
En realidad lo que queremos es dar a conocer un poco, ¿no?, qué es concretamente el candombe, de qué manera es un ritmo, digamos, que es diferente a otros ritmos de raíces africanas que podemos encontrar a lo largo del continente americano. Es un ritmo quizá un tanto difícil de digerir para el oído, digamos, europeo, pero pienso que está bastante interesante, y bueno, y eso es un poco lo que queremos dar a conocer, ¿no?
Explíquenos qué es lo que se podrá ver y también escuchar esta noche en el Centro Cultural.
Vale, en principio habrá la proyección de documentales. Documentales posiblemente no referidos exclusivamente al candombe, sino que también puede haber algún documental referido a la ciudad de Montevideo, la capital del Uruguay, donde podrán aparecer por allí algunas otras manifestaciones culturales, como puede ser la murga, que es una herencia que tenemos gaditana también, pero que ya con el transcurso del tiempo ha ido evolucionando hasta convertirse también en otra manifestación cultural muy muy identificativa del Uruguay. Y luego habrá una demostración, la demostración a cargo del músico Fernando Ramírez Abella, que una demostración de tambores, como tres tambores de tres registros diferentes, tocando simultáneamente, producen ese sonido que en definitiva es el candombe, ¿no?
¿Intervendrá la antropóloga Laura Oliva?
Sí, seguramente. Sí. Que esta noche expondrá un poco también, irá un poco, digamos, más hasta el hueso, ¿no? Sobre todo este tema de la herencia que hemos recibido, de la herencia cultural que hemos recibido de los esclavos africanos.
Háblenos un poquito más de la entidad que usted preside. ¿Qué informa Candombe de Allá Lejos?
Bueno, Candombe de Allá Lejos son... más que nada ciudadanos residentes en Ripollet, incluso y Sardañuelo también, ¿eh? Somos un grupo de gente que nos juntamos en principio con ese objetivo, ¿no?, de difundir la cultura del candombe,
¿eh? ¿Y qué otras actividades están preparando?
Bueno, posiblemente y casi seguramente participemos en la cabalgata de la Reyes.
Ah, tenemos aquí una primicia.
Vale, sí, es muy posible que participemos en la cabalgata de los Reyes. Uh-huh. Ya hemos tenido, por ejemplo, participado en la fiesta de la Tardor, convidado por los Diablos de Ripollet, una entidad amiga con la que tenemos un gran feeling, digamos. Y queremos seguir de alguna manera participando en todo lo que es la actividad cultural del pueblo, ¿no?
Muy bien, pues lo que llega es que usted invite a todo el mundo que quiera asistir esta noche al Centro Cultural, a esta sesión.
Vale, será todo el mundo bienvenido. Para los uruguayos que sepan que va a haber pasteles a la manera uruguayana, digamos, y que pueden ir con termo y mate, que pueden ir, en fin, con la familia, todo el mundo, a participar de esta charla.
Muy bien, pues José Córdoba, presidente de esta entidad, de Candombe de Alejos, muchas gracias por habernos acompañado esta tarde.
Al contrario, le agradecido soy yo, muchas gracias.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Esteu escoltant. Sí.
El passat 18 de novembre, el pavelló Joan Creus va ser l'escenari d'una multitudinària ballada de sardanes organitzada per Ripollet Sardanista. Aquest diumenge es traslladen al Teatre Auditori, on la Copla Rosaleda realitzarà un concert. L'entitat Ripollet Sardanista ha celebrat durant aquest mes algunes activitats amb motiu del seu 32è aniversari. El passat 18 de novembre van omplir el pavelló Joan Creus de sardanistes des de les 5 de la tarda. Les Coples Sant Jordi i Marinada van ser les responsables de posar música a la festa. Aquest diumenge continuen les activitats al Teatre Auditori. La Copla Rosaleda és l'encarregada a partir de les 7 de la tarda de realitzar el concert. Recordem que enguany Ripollet Sardanista ha celebrat més d'un aniversari, ja que el passat setembre va fer 40 anys del primer aplec sardanista a Ripollet. El primer trimestre del cafetí de tarda ha superat amb escreix les expectatives plantejades des del casal de joves, comptant amb una alta participació i implicació per part dels joves. Prop d'una trentena de joves segueixen setmanalment les activitats i tallers organitzats des del casal. La resta de joves apuntats estan en llista d'espera pel proper trimestre. El cafetí de tarda és un programa del casal de joves de Ripollet que treballa 3 dies a la setmana amb persones de 12 a 16 anys en el temps de lleure. Escoltem a Maria José Morcillo, dinamitzadora del casal, que ens detalla del tipus d'activitats que s'estan realitzant.
Doncs el cafetí de tarda el que hem fet han sigut dos tipus de tallers. Per nanos de 12 a 14 hem fet el taller de multimèdia i els 14 a 16 estan fent el taller de curs. Al final seran un curs de pressa.
El mes de gener començarà el segon trimestre del cafetí de tarda amb noves propostes adreçades a la població juvenil. Aquest any la regidoria de joventut ha renovat també els ordinadors del punt d'informació juvenil que estan oberts a tota la població d'entre 12 a 29 anys que necessitin connexió a internet, demanar informació o consultar la viatgeteca. Aquest cap de setmana finalitzen els actes contra la violència vers les dones. La darrera de les activitats organitzades per la regidoria de Polítiques d'Igualtat tindrà lloc el diumenge 25 de novembre a partir de les 12 del migdia a la Rambla de Sant Jordi amb la lectura del manifest oficial en rebuig a la violència contra les dones arreu del món. Les activitats van començar el passat dilluns 19 de novembre. El Teatre Auditori va ser l'escenari del debat grup d'homes que va comptar amb la participació d'un centenar d'estudiants dels IES de Ripollet. La segona de les activitats es va realitzar dimarts 20 de novembre a la Biblioteca Municipal amb les psicòlogues Mary Levy i Sandra sobre el maltractament psicològic i el concepte d'amor romàntic. Amics del teatre seran els encarregats de realitzar la lectura del manifest aquest diumenge a la Rambla de Sant Jordi. La Biblioteca Municipal compta a partir d'aquest mes de novembre amb un espai amb material específic sobre la dona. Aquest nou centre d'interès pretén ser un lloc de referència per trobar informació i un complement al punt d'informació de la dona. L'espai es va inaugurar amb els actes realitzats amb motiu del Dia Internacional contra la Violència vers les Dones. Roseta Canins, directora de la Biblioteca Municipal, ens explica la finalitat de l'espai.
El centre d'interès com un centre de referència on hi haurà doncs, tot tipus de documentació i en aquest cas referit a la dona. I l'objectiu de fer aquest centre d'interès, evidentment, és que la gent doncs, pugui trobar en un mateix espai doncs, tot el referit, sobretot especialment al tema de dona, doncs, tot el referit en aquest tema en aquest únic espai. Aquest centre d'interès dedicat a la dona sorgeix gràcies a la iniciativa també de la regidoria de polítiques d'igualtat.
Des de la biblioteca s'està acabant de recopilar informació per donar més contingut al catàleg de l'espai. Demà dissabte 24 de novembre, el col·lectiu Educació Viva Autogestionària organitza la primera jornada sobre alimentació i consum responsable. Les taules de debat començaran a les 10 del matí al Centre Cultural i s'acabarà amb una paella popular a l'hora de dinar.
A partir de 2:15 del matí es presentarà la campanya Grans Cadenes de Distribució No Gràcies. A partir de les 11, la cooperativa agroecològica Costolita de Lliçà d'Amunt i la cooperativa de consum parlaran sobre els productes ecològics. La jornada la tancarà el Centre d'Investigació i Formació d'Activitats Econòmiques Sostenibles de València, amb una taula rodona sobre la sobirania alimentària a l'estat espanyol. Els assistents de la jornada podran participar a una paella popular a partir de 2:15 del migdia.
L'Oficina de Català de Ripollet ha endegat el de nou el programa de voluntaris per la llengua. Ahir dijous, les parelles lingüístiques formades per aquest curs es van poder conèixer en un acte organitzat per l'Oficina de Català.
El programa Voluntaris per la Llengua forma part del Pla Educatiu d'Entorn de Ripollet. Agnès Forcada, responsable del servei a l'Oficina de Català, ens explica en què consisteix.
El que promou és l'ús del català. A presentar una persona que parli català normalment amb una persona o que n'estigui prenent o que fa anys que viu aquí però no té l'ocasió de practicar-lo normalment. I el programa consisteix en quedar una hora a la setmana durant unes 10 setmanes més o menys. Quedar a qualsevol lloc on es vulgui, a la biblioteca, a qualsevol bar, a casa d'algú, com vulguis, i per conversar. Conversar de temes normals durant una hora en català. El que no s'ha de confondre és que amb classes, no són classes particulars. La persona que fa de voluntari no és professor. És una persona que només l'únic que fa és parlar català. I l'aprenent pot ser que sigui alumne d'un curs o pot ser que no hagi fet mai català.
L'única condició per participar-hi és ser major de 18 anys. L'Anés ens explica quin és el perfil de gent que s'apunta a aquest programa.
La majoria entra gent jove, que mira, si fas una mica uns amics nous, tot això, tant gent d'aquí com gent jove que acaba d'arribar, però la majoria són potser persones a partir de 50 anys, catalanoparlants, o que fa molts anys que viuen aquí. Alguns han nascut aquí, altres van venir doncs, a Extremadura, Andalusia, el que sigui, no? Fa molts anys que viuen aquí, però el seu entorn, l'entorn familiar, l'entorn d'on van a comprar, el que sigui, no els ha permès parlar català, no? I ara, doncs, mira, com una cosa més a fer, no?, una activitat més, doncs perdre aquesta vergonya i atrevir-se una miqueta a parlar.
D'altra banda, també s'ha tornat a posar en marxa el servei d'autoaprenentatge del català i les sessions de conversa perquè tothom qui vulgui pugui iniciar-se en el coneixement del català o millorar-ne el nivell.
El que serveix per aquest que és per aprendre català directament, per començar des de zero, aprendre català a través d'un ordinador, uns auriculars i el CD, és autoaprenentatge, no? amb el suport d'un tutor que t'ajuda amb el dubte que tinguis, diccionaris, tot això, no? Però és per treballar sol, no són classes. Clar, tampoc hi ha un horari establert a la biblioteca i a l'escola d'adults, però tu no has d'anar-hi cada dimarts per dir alguna cosa. Pot ser un dimarts, l'altre dia hi vas un dijous, cap de 2 setmanes hi tornes a anar, no? O un dia hi vas 2 hores, l'altre dia n'hi vas 3.
Per últim, a mitjans de desembre començaran les preinscripcions per apuntar-se als cursos per adults. Per a més informació poden adreçar-se a l'Oficina de Català al telèfon 93-586-4573.
Esteu escoltant.
Temps ara per l'actualitat esportiva. Ramon Argenté, molt bona tarda.
Bona tarda.
Comencem, com sempre, comentant els resultats esportius del cap de setmana anterior.
Doncs mira, va ser la setmana, podria dir, tràgica del Ripollet, no? El CC d'un entrenador, el debut d'un altre, d'un nou entrenador, Toni Romero, que, doncs, nada més nada menys que va tenir que debutar al camp del líder, partint per 3-0, i que té 2 partits difícils, ja que els 2 propers rivals, tant a casa com a fora, són el segon i el tercer classificat a la Lliga. O sigui que un començament dur, si vol guanyar aquest partit, que esperem que sí, no? Un Ripollet va escalar de 3-0 al camp del Parets, líder de competició, i una Pinya que va guanyar per 2-1 al Marina. Si ven el futbol, el que és el futbol sala, el Ripollet va perdre davant de la Vila de Rafa, 5-6, mentre que per idèntic resultat, el Ripollet B va guanyar en el Serra Marina per 6-5. I els 2 equips del Gasó, l'equip, o sigui, de l'equip del Can Clos, futbol sala, el Can Clos, l'equip A, va perdre la pista del Caldes per 8-7, mentre que el Can Clos B de la segona divisió van empatar a casa davant de la Granollers amb un empat a 2. I el bàsquet va ser fatal perquè de tots els partits que seguim només van produir dues victòries. I sobretot la derrota del club bàsquet Ripollet, que falta de 7 segons 9 dècimes, amb un empat a 74, possessió de la pilota del Ripollet, perd la pilota, l'agafa l'equip de l'Anella, queda un de 3 i s'acaba el partit perdent per 74 a 77 amb l'emprenyament de l'entrenador, que avui el tindrem aquí, i està molt atipat amb l'equip perquè no reaccionen els jugadors, no? Diu que s'han equivocat amb els pitxatges. El Ripollet va perdre davant del Cervera 58-64. El Gasol continua sense dir que no quis guanyar un partit, encara no guanyar cap partit, estem parlant d'equip A, va perdre contra el Sant Just per 54-62. I el Gasol no està tenint la mateixa sort que la temporada passada i va perdre la pista del Fafa Duent per 69-45. Mentre que el que sembla ser que està, diguéssim, fent un bon campionat és l'equip del Gasol, l'equip C, que va guanyar els Monjos a Tarragona per 40 punts de diferència, 53-93. En sub-21, el Ripollet continua líder de la categoria, guanyant el Celler per 50-45, i el Gasol de Tena guanya encara cap partit i va perdre davant de l'Europa, que és el líder, per 71-62. I la munta del bàsquet femení, victòria última hora, primera victòria del Ripollet, que va guanyar la pista de l'Espinola, 34-49, i el Femenà, que va guanyar el femení del bàsquet Ripollet per 58-40. Per part del món del handball, un empat a 34, després d'anar guanyant tot el partit, i un Ripollet de hockey que va apallissar en el Sant Just per 12-2 en el campionat de hockey. Al món del tenis, els Mossos d'Esquadra no van ser rivals pel Ripollet, que el va guanyar per 5-0.
Sí,
5-0 i cap a casa. Bueno, suposo que tenien tenir que anar a fer guardi, suposo que el partit es va acabar molt aviat, no? I l'equip de més de 40 anys, segona divisió, van tenir jornada de descans. En el tenis estava també jornada de descans, però es va jugar només un partit, el Ripollet de Primera Nacional, que va guanyar el Mataró per 4-1, i amb això es van produir doncs, aquests 23 encontres la setmana passada aquí a Ripollet.
Doncs repassem ara quins són els partits que hi ha programats per aquest cap de setmana.
Aquest cap de setmana el Ripollet rebrà la visita de l'Olesa de Montserrat, segon de la Lliga, i el debut a casa del nou entrenador, Toni Romero. La club de futbol Ripollet i l'escola penya de partida Pajarín a jugar al camp del Poble Nou. A la munta del futbol sala, a Lliga Nacional, el Ripollet tornarà a jugar a casa contra l'equip del Manacor, de Palma de Mallorca, i el Ripollet B jugarà contra el Can Cuiàs, i l'equip del Can Clos serà la Comode, tindran dos desplaçaments, una a Palau de Plegamans i l'altra a Sant Andreu. Pel que fa al món del bàsquet, doncs el dissabte el Rubí, que va segon a la Lliga, jugarà contra el Ripollet, i el Rubí B jugarà també contra el Ripollet B. Pel que fa als altres equips del Gasol, el Gasol A jugarà a la pista de la Salle, el Gasol B rebrà la visita del Buet Mataró, mentre que el Gasol C jugarà contra el Gelida. A la categoria sub-21, el líder del Ripollet jugarà al camp de les Colàpies de Sarrià i el Gasol tindrà jornada de descans. Pel que fa al bàsquet femení, el femení Ripollet també tindrà jornada de descans perquè el grup és impar, i el femení del Gasol jugarà contra el líder, que és l'equip del Martí Juràssic. Mentre que el Ripollet tindrà un difícil partit a Manlleu, que és segon la Lliga, en el món del hockey, i el Ripollet de Humboldt jugarà a Terrassa el diumenge a les 10:45. En el món del tenis, de la primera divisió, el tenis Ripollet tindrà jornada de descans i l'equip de la segona, que va descansar la setmana passada, jugarà contra el Caldes de Montbui. I finalment destaca que cap de setmana doncs, el club tenis fa la finca Ripollet tindrà doble desplaçament a Madrid, perquè el dissabte a les 4 jugarà a la pista del Ribes de Madrid i el diumenge al dematí allà on s'entrena l'equip del Real Madrid, a les Roses de Madrid, on allà jugarà a l'equip del Fins de Ripollet, mentre que el primer equip, la divisió del masculina, jugarà al camp del Sabadell, pistes pel Cor del Sabadell, i a la primera nacional masculina, l'Ateneu de Sant Joan d'Espí jugarà contra el Ripollet, i el Fins de Ripollet de la primera nacional femenina jugarà contra el Pascle de Girona, que és el líder.
I només resta ràpidament comentar que aquesta nit també tindrem una ballada de boxa, oi?
Boxa, on s'enfrontaran, doncs, a la categoria Super Ligero, el boxejador Karim El Diablo, que és de la Federació Catalana, porta 5 combats i victòries contra un de la Federació de Balears, Félix Soria, que porta 6 combats i 6 victòries. I aquí, un dels dos va perdre la invertibilitat, a veure qui es plegava campió de Catalunya i final del campionat d'Espanya, no? El que guanyi, a més de quedar campió d'Espanya, s'emportaria a la bolsa de 1.600 euros. I a més, bogejaran tres de Ripollet, que són Miguel Tapia, contra Òscar Ramos, que és de Cornellà, Maurat Tovil, que ho farà contra un de Manlleu, que és Juan García, i pel moment no hi ha contrincant pel jove boxejador del Ripollet, que és Bart Tovil, germà de l'altre Maurat, que és la categoria que veig, i com que no tots els gimnasos tenen jugadors o boxejadors d'aquest cas de 16 anys, segurament no tindrà contrincant.
Molt bé, doncs com el nostre company Ramon Argenté ha comentat abans, el Club Bàsquet Ripollet és el convidat de l'Infosport d'avui, aquesta tarda. Ja ho sabem, més informació a partir de les 7. Ramon Argenté, moltes gràcies.
A vosaltres.
Fins la setmana vinent.
Esteu escoltant Info.
Clínica Dental Virgen del Pilar. Especialistas en prevención y tratamiento, prótesis, ortodoncia, limpiezas y extracciones. Todo lo que necesitas para que el dolor de muelas no esté presente en tu vida. Realizamos visitas de lunes a viernes. La primera revisión y presupuesto sin compromiso. Estamos en la calle Nuestra Señora de los Ángeles número 17. Clínica Dental Virgen del Pilar. Presumir de sonrisa es presumir de salud. Busques un mecànic de confiança per al teu Ford? A Autoelèctric tenim el servei oficial. Suport tècnic, mecànics especialitzats i tots els avanços que la pròpia marca incorpora en el seu producte al servei del client. Porta'ns el teu vehicle al carrer de Balme 2022. Dona la benvinguda a casa al teu fill de la millor manera possible. A la llar del nen trobaràs tot el que necessites per fer dels teus primers anys una delícia. Fes la llista de naixement del teu fill amb nosaltres i sorprèn a la família i els amics amb la millor qualitat i preu. Ens trobaràs a la Rambla de Sant Jordi número 75. Vine i informa't de totes les nostres ofertes. A la llar del nen, el primer és el seu benestar. Nunell i Canal. La nostra correduria ofereix assegurances a preus molt competitius en salut i vida, accident, llar, comunitat, cotxes i motos, entre d'altres. Visiti'ns i visqui tranquil. Asseguri la seva vida a la Rambla de Sant Andreu, U3 de Ripollès. Nunell i Canal. Vingui i passi la seva consulta sense compromís. Saps on fan els millors entrepans i tapes de Ripollès? Evidentment, a la Rotonda. I ara, fins al mes de març, si et fa mans de sortir de casa, la Rotonda et porta les teves millors especialitats fins a la teva taula. Durant tota la setmana, de 7:30 a 11:30 de la nit, si truques al 93-594-9250, tindràs el sopar fet sense cap esforç, perquè la Rotonda t'ofereix el seu servei a domicili. La Rotonda, i seu a taula amb bona companyia.
Escolta l'actualitat de la setmana a l'Info de Ripollet Ràdio. Tots els divendres a la 1 del migdia i a les 5 de la tarda i els diumenges a la 1 del migdia. Coneix la informació política, cultural i social al 91.3 de la FM. Escolta els protagonistes de la setmana. Info, l'informatiu de Ripollet.
Durant tot aquest mes de novembre, els serveis diaris de Ripollet tenen una cita gairebé diària amb el mes actiu. Es tracta d'una vintena d'activitats dirigides a les persones grans sense dependència que estan comptant fins ara amb una important participació. Cinema, balls de saló, tallers de memòria o xerrades sobre com tenir cura d'ells mateixos o com utilitzar el mòbil són algunes de les activitats programades. Per parlar-nos d'aquest i altres temes, avui ens acompanya el nostre estudi la regidora de serveis socials, Maria Lladó. Molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Doncs comencem, com no, per aquest mes actiu. Quina valoració en fa fins ara, tot i que encara queda una setmana plena d'activitats?
A veure, la valoració que fem des de la regidoria i la meva mateixa és que és molt positiva. Envers ja la participació ja és un índex de que té èxit i a banda de que realment la gent que està ens demana que realment estan contents i que veuen que anem cap a la línia més adient per ara.
Quines són les activitats que han comptat fins ara amb més acceptació?
Pues mira, les que has comentat abans, el tema del ball de saló, el tai chi, aquesta setmana va ser un taller de compra de mies mals d'esquena que va ser molt pràctic i la gent, bueno, encantada, perquè feien bé exercicis de relaxació, de postures, etc. I la veritat és que, i el del mòbil, que també va ser un taller que teníem una mica de por, perquè aquest tema de l'ús del mòbil per part de la gent gran, i també molt bé, i la veritat és que a mi ja va molt bé.
Amb quin criteri o finalitat hem escollit les activitats del programa, perquè és força variat, no? Podem veure lúdic també...
Sí, a veure, al principi el ressol d'aquest tema va sortir arrel de que feia ja uns anys que l'Ajuntament de Ripollet col·laborava amb la Caixa de Sabadell a través del cicle aquest de salut i qualitat de vida. I llavors, arrel d'això i que la gent demanava més, es va començar a demanar la col·laboració de la Diputació, identitats i veure una mica què es podien oferir diferents entitats del poble i amb aquest tema es va començar a elaborar el programa.
Cal dir que no només és la regidoria de Polítiques d'Igualtat, sinó que intervenen moltes entitats.
Sí, intervé la Creu Roja, no em vull deixar ningú, perquè realment és difícil, des de la Caixa de Sabadell, com a entitat que ja participa fa anys, la Diputació de Barcelona, l'Associació del Veí de Son, em sembla que es diu així, si no recordo malament, aquí a Ripollet, també l'Espai La Gresca, que aquesta setmana que ve fan una trobada intergeneracional, que això sembla una mica novedós, perquè hi ha un grup de joves a parlar amb la gent gran i d'aquí treuen unes conclusions, a veure com anirà aquest tema també. També ens ajuda, bueno, la Creu Roja, que ja és mentada abans, i bueno, i no em vull deixar ningú, la veritat. I els propis tècnics de serveis socials també han participat, des de la Regidoria de Sanitat, el metge que tenim a l'Ajuntament, que col·labora amb l'Ajuntament de Ripollet, que és el que va fer el taller de prevenció de temes de mal d'esquena, i no vull deixar ningú, però que la veritat és que molta sanitat.
I si tot els Mossos.
Exacte, però els Mossos van venir des d'aquest cicle de salut i qualitat de vida de la Caixa, i la veritat és que molt bé també. El que passa que són temes delicats, que depèn de com els enfoques, a vegades fan més por.
És una mica
pànic. Exacte.
Han previst ja algun canvi de cara al vinent o als propis avis i han demanat alguna incorporació?
A veure, nosaltres ens hem adonat que potser tot concentrar-lo en un mes i deixar de banda altres la resta de l'any potser també és una mica agosarat, no? Si tinguéssim una programació estable durant l'any i llavors fer com una mica de guinda, pues estaria bé, però una de les relacions que fem és potser que hem fet massa cosa en poc temps i que també la gent hem vist que ens demana molt el tema lúdic. El tema lúdic, vull dir, de passar-s'ho bé, de gaudir, potser és una estona de dir-me, oblido del dia a dia i dels problemes que arrossego, se'm va oblidar amb el d'esquena, el de genoll i tot, i això sí que és una cosa que hem vist que potser hauríem de ser una cosa més a llarg termini, més durant tot l'any, i més amb tallers amb tipus més de participació, no tanta conferència, sinó més de participar. I, bueno, i això també és una mica com el bressol, perquè volíem també captar gent per fer el tema de les aules d'extensió de la gent gran, de les aules universitàries, que seria el proper projecte que ens agradaria fer amb gent gran des de serveis socials.
Explica'ns una miqueta en què consisteix aquest.
A veure, consisteix en que captava la paraula, no és molt correcta, no? Demanar la col·laboració d'un grup de gent gran de Ripollà que estigués interessada i envers aquesta gent amb l'Ajuntament al costat crear l'associació d'una aula d'extensió universitària. Llavors aquí fas un acord amb la universitat i com un curs acadèmic, durant un cop a la setmana venen a fer una conferència sobre un tema, no? I llavors venen professors de la universitat. És una col·laboració que es fa des de la universitat com una obra social i la veritat és que amb experiències que hem vist d'altres municipis funciona molt bé.
Aquest és un nou projecte, un dels més dels projectes que treballeu pels avis i àvies, doncs encara actius, podem dir, però parli'ns una miqueta de la tasca de serveis socials respecte a la gent gran amb dependència.
A veure, la gent gran amb dependència, que és potser el col·lectiu que rep més fort en aquest tema de la dependència, des de serveis socials es fa una tasca des d'informar i orientar i assessorar amb els serveis que hi ha i també gestiona tot el que és l'atenció a domicili i el servei de teleassistència. Aquesta potser seria la tasca més important que estem des de serveis socials envers la gent gran dependent. Ara, en el moment en què s'està implantant la llei de dependència, que enguany era les persones que estan afectades amb un grau 3, que és molt saber, que vol dir que necessiten ajuda a les 24 hores del dia, quasi, o sigui, per fer qualsevol tipus d'activitat necessiten una persona al costat, ens trobem a Ripollet amb 75 persones amb aquest tipus de situació. Llavors, de grans dependents podríem parlar de 16 o de 17, però bueno, que 75, que necessiten una persona a les 24 hores, molta gent, no? Llavors, la tasca que està fent serveis socials en aquest moment és a veure com va el tema de l'implantació, però encara s'està treballant, i nosaltres hem de fer la gestió i el que és el control de que això es dugui a terme des de l'Ajuntament. I a banda també oferir el servei d'atenció a domicili i d'auxiliar de la llar.
Perquè el servei o l'atenció que s'hauria de prestar a aquestes 75 persones ha de ser un servei municipal?
No. A veure, la llei de dependència preveu o bé serveis o bé prestacions econòmiques. Això és un programa que s'ha de fer pactat amb la família i amb el propi beneficiari, si pot, i llavors es fa com una oferta de cartera de serveis. En funció del que hi hagi, de les possibilitats que hi hagi, o si ve una residència, o un centre de dia, o bé tal, primer es prioritza els serveis, i si no hi ha serveis, es prioritza la prestació econòmica. La prestació econòmica la paga la Generalitat, amb l'ajuda del govern estatal.
Ja s'ha realitzat la concessió d'ajudes o dels serveis?
No. S'ha fet la primera resolució, i la gent està pendent de la resolució definitiva, que arriba just quan s'ha fet l'acord de quin tipus de serveis es dona.
Llavors encara queda molt el procés per fer tot el tipus d'avaluació, etc.
No, a veure, quan estem parlant de 75 persones, vol dir que són 75 persones detectades,
identificades
i avaluades. El que passa que falta el procés d'arribar a fer un acord de quin tipus de prestació o de quin tipus de servei. I llavors, clar, l'Ajuntament, per competència, està obligat a fer l'atenció a domicili. Llavors, això sí que és un tema que estem una mica com a expectativa, a veure què passa, no? Perquè sí que el tenim que oferir, estem preparant-nos per donar resposta a que si es demana aquest servei puguem donar resposta, perquè això és una altra de les grans angoixes, de cometes, i després, doncs clar, fer el seguiment de tota la resta. Si una persona diu que no, que vol una prestació econòmica i amb això pagarà ell o una persona, doncs també ens hem de realment donar-nos a compte que això s'està fent així, que no s'està enganyant.
Doncs esperarem una mica a veure com evoluciona tot el tema. Hem de recordar també, pel que fa als avis i àvies de Ripollet, que tenen una cita important, com cada any, que és la festa de la gent gran, que suposo que també esteu allà molt enfrescats.
Exacte. La festa aquest any es farà el desembre, com sempre, però la canviem de dia. A passar-la de divendres a la tarda la passem el diumenge al migdia, que seria el 16 de desembre a les 12. I volíem també donar una mica un altre aire amb el fet de que convidar a participar entitats del municipi, no? Que fessin una petita actuació del que saben fer davant de la gent gran.
Doncs el temps és el que tenim, ho sentim moltíssim. Ens agrada moltíssim que ens hagi acompanyat avui als nostres estudis la regidora de Serveis Socials, Maïl Ledo, moltes gràcies.
A vosaltres per convidar-me.
Bona tarda.
Necessiteu, ja sabem on estem.
Molt bé, gràcies. I fins aquí l'info d'avui divendres, 23 de novembre. Us recordem que podeu escoltar aquest programa en diferit aquesta tarda a partir de les 6 i diumenge a la 1 del migdia. La informació local continua actualitzant-se a la web municipal ripollet.cat. Us hem ofert aquest programa Jordi Puy, Laia Prats, Francina Ricart i qui us parla, René Herrera. I el que us deixem sentint en aquest cas és el tema La Migrant, composat per Amadeu Vives i interpretat per la Coral de les Terres de Lleida. Recordem que aquesta nit serà una de les peces que oferirà el cor de cambra del Palau de la Música Catalana al Teatre Auditori. Gràcies per la seva atenció i bon cap de setmana.
Thank you.